Aquest any porta per títol Relacions, relacions, història i desig, itineraris femenins, textos i imatges. I podríem afegir també textos, imatges i restes arqueològiques perquè ens ocuparem també d'això. Us presentaré a la professora i amiga Núria Beitia Hernández, que fa uns anys que ens coneixem, i és psicòloga per la UB, per la Universitat de Barcelona, magistra en Estudis de les Dones pel Centre de Recerca d'UODA, que us he esmentat algun dia a classe, de la Universitat de Barcelona, és el Centre de Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona, postgraduada en Mediació i Resolució de Conflictes per la Universitat Ramon Llull i postgraduada en la pràctica de la relació amb... mestra del màster de Duoda en pràctica de la relació, UB Duoda. I és, com quasi bé totes nosaltres, mestressa de casa, com jo, i mare d'una noia molt guapa, que es diu Cira. Això ho afegeixo jo. Ella diu, amb el text que m'ha passat, que ha gaudit de la fortuna de participar en espais femenins, feministes i dedicats a la cura de la vida. I jo puc donar fe que és veritat. A la llibreria Prola, que és la llibreria de les dones de Barcelona, a l'Espai de Salut, que és un espai de salut de dones molt important, Titània, a Migjorn, Casa de Naixements, a la Red Caps, que és una xarxa de medicina que fa especial, subratlla la diferència sexual i se n'ocupa amb especial atenció a les dones, i on hi ha metgesses fantàstiques, amb la xarxa de salut feminista i amb altres centres. I després, una part important de la seva activitat i de la seva dedicació la va fer el Centre de Recerca de Dones d'UODA de la Universitat de Barcelona, on, com us he dit, havia estat alumna i magistra, va ser membre de la permanent del centre i va ser durant bastants anys responsable del màster en Estudis de la Diferència Sexual, de l'any 2006 al 2015, o sigui, un munt d'anys. Ha tingut també el privilegi de fundar, és una fundadora, al costat d'altres dones, projectes molt, molt preciosos, com la proposta d'un desig o la formació per a dones, el viatge de la mujer cíclica. I ja fa 25 anys que imparteix tallers, cursos, conferències sobre sexualitat, salut menstrual, preparació a la maternitat i paternitat, criança, autoconeixement, espiritualitat, mitologia i feminisme. Va ser curadora d'una exposició boníssima que a part va tenir un èxit considerable, que duia per títol La paraula de Medusa, sobre el mite de Medusa, que és una relectura, la Núria la va curar, i és una relectura del mite per anar més enllà de la petificació, si teniu la imatge de la Medusa, on combinaven la recerca arqueològica, la pràctica de l'inconscient i la revisió del mite efectuada per investigadores a partir de la necessitat de cercar dones i figures femenines interessants i significatives a la història i els mites de les investigadores universitàries i no universitàries dels anys 70. La recerca està disponible en un dipòsit digital de la UB, que si us interessa, jo després us el puc passar el link. Val? Ha publicat variats articles a la revista Duoda, tant quan es deia revista d'estudis feministes com estudis de la diferència sexual, a una revista italiana que ha estat durant molts anys una de les revistes més importants d'estudis feministes, que es diu Via Dogana i que la tenim sencera a la biblioteca, que és Via Dogana, Revista di Pratica Politica, a la revista Viure en Família, entre d'altres. També a diferents publicacions col·lectives com a Universitat d'Estiu, etcètera, etcètera. També ha publicat un conte infantil, que si el trobo se l'ensenyo perquè és una preciositat, un conte infantil que és aquest, que té uns dibuixos preciosos i és un conte meravellós, que és La Geganta de les Estrelles, editat per Pol·len en llengua catalana i també en castellà, il·lustrat per Teresa Montsec, que bueno, ja veieu la portada i, a més, la il·lustració és preciosa. I també ajuda amb la creació de l'agenda Mujer sin reglas, diario íntimo de tu metamorfosis hacia la madurez. Amb el 2021 has col·laborat. Després la podeu trobar, que ja us passaré jo, si voleu, el correu, a la seva web, a Facebook, a Twitter, a Instagram i a LinkedIn. O sigui que si això us interessa, jo a classe ja o a Moodle us el puc penjar. I sense més, li dono la paraula, les gràcies a la Núria per acceptar la invitació i venir a explicar-vos coses molt interessants sobre Lilith. Agraeixo moltíssim que hagis acceptat, és un honor tenir-te a la Universitat de Girona i et dono la paraula.
Moltes gràcies, Elisa, i moltes gràcies també a vosaltres per la vostra presència. Estic emocionadíssima d'estar en aquest espai. És realment una cosa molt preciosa. Segur que ja sabeu que els espais i les emocions determinen també el que sentim i el que comprenem. I malgrat aquesta veu tan horrible que tinc, espero poder-vos fer arribar algunes de les coses que he anat cercant, que he anat trobant, que he anat descobrint d'una figura mitològica que se'n diu Lilith. Abans de començar a parlar de Lilith, sí que voldria fer una petita premissa. Voldria explicar-vos que Lilith és una figura mitològica femenina ancestral. És a dir, és una manera, un arquetip que representa aspectes de lo femení, després veurem que també de lo masculí, i que això remunta a l'origen de la humanitat, que es planteja coses transcendents. I aquí li perdem bastant la pista. Us he portat una imatge. Gràcies. Llavors, aquí teniu un relleu de la reina de la nit i veieu la seva... Bueno, és impactant, no? És una figura mitològica molt preciosa. Com us deia, us volia fer una petita premissa per dir que les criatures humanes, les persones, tenim el desig i també tenim la necessitat d'entendre. I que algunes vegades creem els mites, la història, la ciència, els contes, perquè necessitem apropar-nos a la realitat o comprendre la realitat. Actualment, en l'època que vivim, i des del segle XVIII, a partir de la Il·lustració, s'imposa a tot Occident el model científic que es basa en la racionalitat i en una pretesa objectivitat com a única forma vàlida d'assolir el coneixement. Però sabem que moltes vegades el coneixement s'allunya de la pròpia vida, de la pròpia experiència, i les certeses ens envien a una altra direcció. Llavors, quan descartem les incertidumbres, no hi ha saviesa. No? I crec que és molt important perquè l'aproximació que jo us proposo, que és com l'aproximació que crec que hem de fer als mites, als contes, a les llegendes, és a dir, als relats exteriors, però també a les intuïcions i als somnis, són una altra forma molt important de comprendre el món, d'aprendre el món. Els mites tenen un llenguatge que no és universal. S'adrecen a cadascuna i a cadascun de nosaltres en primera persona. I és per això que el relat simbòlic ens pot portar certa dificultat i certa ambigüitat, perquè llegim en una versió del mite una cosa que en una altra versió del mite pot semblar contradictòria. I d'aquesta cosa de la contradicció i de la complementarietat, el mite de Lilith és molt important i espero poder-vos acompanyar la comprensió. Però aquesta ambigüitat, aparent ambigüitat dels mites, també proporciona una gran llibertat i ofereix una obertura de comprensió i de creació de sentit propi, d'un significat propi. El problema dels mites no és la seva dificultat o la seva ambigüitat, sinó l'intentar encapsular-los. Què vull dir? Vull dir, quan els mites són fets servir per al poder amb l'objectiu de doctrinar-nos i de sotmetre les persones. És a dir, quan els poders fan servir el mite per encapsular idees i designar el que és correcte i el que no és correcte. El mite és dinàmic, no es queda quiet. Jo no sé si us passa a vosaltres, però a mi el conte de Blancaneus em va fascinar quan era molt petita, però encara trobo significats importants en el conte. És a dir, no hi ha un missatge ni rígid ni estereotipat, sinó que la comprensió del mite està en moviment i sempre anem avançant en aquesta comprensió si és que el mite té alguna cosa a dir-nos a tu, a mi, en primera persona. Val? A vegades a les cultures necessitem els mites que desvellin les veritats que no es poden explicar. M'agrada molt una autora alemanya que es diu Christa Wolf. Christa Wolf és una experta en tornar a llegir mites com a Cassandra o com a Medea, figures femenines molt potents que d'alguna manera han perdut la seva potència quan el poder patriarcal les ha desplaçat. I diu Christa Wolf, el mite ens proporciona un model suficientment obert per acollir les experiències pròpies del present, però a la vegada ens ofereix una cosa imprescindible per assolir coneixement, que és la distància. Quan vivim alguna cosa, l'experiència fa que sigui tan proper que no ho podem aprendre. Però quan ens ho expliquen, quan veiem, escoltem un mite, veiem una bona pel·lícula, veiem que això ens arriba i ens ajuda a comprendre. I diu Christa Wolf, leer el mito és una aventura pròpia. Este arte presupone una transformación progresiva de una misma, de uno mismo, una disposición a entregarse a la relación aparentemente fácil entre hechos fantásticos, tradiciones adaptadas a las necesidades de cada grupo, a deseos y a esperanzas, experiencias y técnicas de magia. De hecho, nos permite acceder a otro contenido de la realidad. No es otra realidad. Es otra manera de ver la realidad, es abrirnos un horizonte de sentido y de comprensión. Lilith, como os decía, es una figura mitológica antiga, femenina, rica y paradoxal. Y espero que després d'aquesta experiència que compartirem la podrem arribar a conèixer una miqueta més. Hi ha poquíssima informació de Lilith. A les fonts no hi ha gaire cosa, I a les imatges tampoc hi ha gaire cosa. Una de les figures més importants és aquesta, és una figura babilònica i representa una figura femenina, com us deia, amb algunes característiques especials. Fixeu-vos amb les potes i fixeu-vos també amb les ales. A part d'aquests elements animals, també està envoltada d'uns mussols, d'unes òlives, i està sobre lleons. Anirem parlant del significat de totes aquestes coses, però d'entrada voldria que us quedéssiu amb el que rebeu quan veieu la imatge. Què us passa, què sentiu, què us desperta, vale? Fa un parell d'anys vaig anar a un concert de la Rosana i la Rosana va arribar, com jo, avui molt afònica i llavors va començar a tocar la guitarra i ens va demanar que nosaltres cantéssim. I jo ara començaré a preguntar-vos si sabeu alguna cosa de Lilith, si sabeu qui és, si havíeu sentit a parlar d'ella alguna vegada, si l'havíeu sentit anomenar, sí? Ahà. És a dir, sabem de Lili, primera dona, i sabem que no sabem. Són dues coses molt importants. Tu també havies aixecat la mà, no? Una altra informació molt important de Lili és que viu una sexualitat lliure, no vol ser sotmesa. I d'alguna manera, l'experiència sexual més antiga de la humanitat, hi ha una llibertat i un apropament al cos molt més lliure que a partir de la que després amb l'arribada de les religions monoteistes. I la postura del missioner, no? L'home a sobre de la dona en la postura coital, marca també un dels mites de Lili, no? Que a terra ha d'estar la dona i al cel ha d'estar l'home, no? Llavors, també és una aportació important. Alguna cosa més sabeu de Lili? Super, sí. Sí, sí, hi ha un primer gènesi, ara farem una repassadeta, i un segon gènesi. I llavors veurem què significa aquests dos gènesi i què signifiquen aquests dos arquetips femenins tan diferents que són Lilith i Eva. Sí? Doncs molt bé, perquè en sabem moltes coses, o si més no, sabem aquelles coses que necessitem. Ho heu vist, hem dit primera dona, i una cosa és ser la primera dona i una altra cosa és ser la primera dona d'Adam. Són dues coses que s'assemblen però no són el mateix. És a dir, hi ha un horitzó de sentit femení, d'una llibertat que té a veure amb el fet de néixer i una experiència femenina que té a veure amb el fet de ser parella d'un home. I són dues coses diferents. Heu parlat del Gènesi, el primer origen. El Talmud és un llibre hebreu on és un dels pocs llocs on es nombra Lilith, pràcticament no apareix el seu nom. És una figura que a vegades s'ha dit que és un dimoni i a mi m'agradaria parlar del que significa un monstre, que és un monstre. Ha sortit la sexualitat, no ha sortit la mort dels infants, que també és una de les coses que se li atribueixen, i també parlarem de la maledicció. Jo us preguntava primer qui fou Lilith, què sabem d'ella, i ara us pregunto qui és Lilith i què representa. Perquè vosaltres sou estudiants, em sembla que d'història i també de comunicació. Llavors, la història té a veure amb el que ha passat, però el present té molt a veure amb el que ha passat, però amb quina és la lectura que fem. I avui el que us convido és a tornar a llegir qui és Lilith i què representa. Voldria explicar-vos que és una figura mitològica femenina, ja us ho he dit, i obrim l'interrogant de si és una deessa. Voldria parlar-vos de la rebeldia i de la llibertat, de diferenciar emancipació i alliberació. I us vull fer un apunt perquè el tingueu en compte durant tota la sessió, que les divinitats d'una cultura esdevenen o monstres o dimonis a la cultura següent. Val? I els herois són els encarregats de matar els dimonis, els dracs i els monstres de la cultura anterior, que és l'eliminació de tota aquella potència que aquella cultura ens donava amb aquest aspecte que ara li diem negatiu. Jo a la ponència he volgut posar el nom de Lilith, marxar abans que ser expulsada, però quan un cop li havia entregat a l'Alice el títol i el resum, he anat repassant una mica i he ampliat. Lilith, marxar abans que ser expulsada, Lilith, marxar abans que ser sotmesa. Expulsada, sotmesa, marxar. Marxar com a verb molt important. M'agradaria que tinguéssiu amb vosaltres paraules com exclusió, manca de llibertat i dificultats per a una existència lliure. I el verb marxar. ¿Vale? La paraula desplaçament crec que és especialment important perquè a vegades marxem perquè volem conèixer nous territoris, però a vegades marxem perquè sentim que la nostra vida corre perill en el lloc on estem i ens desplacem. Aquesta idea de desplaçament té a veure amb l'exclusió, amb la manca de llibertat i amb dificultats per a una existència lliure. Us sonen aquestes figures femenines que tenim aquí? Les coneixeu? Les havíeu vist alguna vegada? Sí? Sí. Sí, són Venus o deesses o figures mitològiques femenines. Hi ha qui s'estima més no dir-li deesses. Hi ha qui vol que totes es diguin Venus, però tots aquests noms serveixen. ¿Vale? Són figures que, d'alguna manera, sobretot les dues primeres, expressen la fertilitat. La fertilitat és una necessitat de la vida. La vida es mor, desapareix, si no hi ha fertilitat, si no apareix els nous fruits i si no apareixen nous éssers humans. I llavors la humanitat, la primera humanitat humanitzada, els primers homínids, comencen a considerar el regal de la vida i a honorar el regal de la vida. I per això aquestes figures tenen uns grans pits, uns malucs molt amples i tenen marcada el triangle de la vulva. No importa gaire la cara i en la primera fins i tot no hi ha braços. La segona té una cornucòpia, una lluna, i la tercera, que és més elaborada, està molt més treballada, ja pertany a l'època minoica, a la Creta minoica, i se la coneix com la deessa de la serp, perquè la serp és un animal molt important en les cultures antigues. El fet de que la serp perdi la pell fa pensar a la humanitat antigament que tenia la capacitat de morir i tornar a néixer. I llavors la fertilitat no deixa de ser que la vida mor i que torna a néixer, al pas de les estacions de l'any. L'enterrament de la llavor i el naixement de la nova vida. Ara, fixeu-vos en aquestes imatges i passarem a la següent diapo. I coneixeu aquesta imatge? No sé si coneixeu aquesta. Sí? Aquesta? Sí? Aquesta? Sí? I aquesta? Sí? També són imatges femenines, divines, una divinitat molt diferent. Val? Si mirem aquestes imatges, amb la divinitat que ens aporten i el poder que ens aporten, i mirem aquestes imatges, també ens aporten divinitat, ens aporten protecció, ens aporten consol, però són unes imatges diferents. Totes aquestes imatges ja sabeu que són imatges de la cultura cristiana. I la figura femenina de la cultura cristiana, a part de les santes, que també són importants, és la Mare de Déu. I fixeu-vos que les cinc són advocacions o representacions de la Mare de Déu. És a dir, una mateixa figura femenina té moltes representacions. Algunes tenen criatura, unes altres tenen fill, però ja no és una criatura, unes altres no tenen criatura, unes estan entronades, assegudes, i les altres tenen una forma cònica del cel a la terra, que és una imatge de protecció. És molt bonic estudiar les imatges femenines cristianes, però avui no. Però sí que volia que veiéssiu una comparació. ¿Vale? Què ha passat entre les primeres imatges i les segones imatges? Ha passat un desplaçament. Una de les paraules clau d'avui serà el desplaçament. Ha passat un desplaçament d'allò diví i un desplaçament d'allò humà. El desplaçament de l'UDB és el pas de la deessa mare a la Mare de Déu. Les primeres figures són deesses mares, són deesses de la terra, són figures de fertilitat complertes. Les segones figures són mares de Déu. Aquí hi ha un desplaçament interessant. Si us interessa, a la bibliografia, que després us la passem, hi ha un text específicament que parla d'això. ¿Vale? I també hi ha un desplaçament de lo estrictament humà. I és que les primeres figures parlen sobretot de la fertilitat de la terra i de la vida. La fertilitat de la vida humana està vinculat a la cultura de la sang. Però la sang com a sang de la vida, és a dir, la sang de la menarquia o primera menstruació, la sang de la menstruació, la sang del primer coit, o també dit desfloració, la sang del part, la sang del postpart, que es diu loquio, i també la sang de l'última menstruació, que es diu menopausa, i la deixada de la sang, que es diu climateri. Llavors, hi ha un moment de la història de la humanitat que es deixa de tenir cura o celebrar la sang de la vida i es comença a celebrar la sang de l'amor amb els sacrificis d'animals, però també humans, i amb la guerra. I la sang de l'amor, que hauria de ser un tabú humà, deixa de ser un tabú i la sang de la vida passa a ser un tabú i encara no fa gaire, els anuncis de compreses deien que no se vea, que no se nota, que no traspasse. I la sang de les compreses és blava, però la sang dels morts i dels desplaçats de les guerres és vermella i la veiem a l'hora de l'informatiu. Veieu que hi ha una cosa desplaçada i fora de lloc, però que d'alguna forma ens anem acostumant. Aquest desplaçament es diu patriarcat. Apareix el patriarcat. Això és el patriarcat. Quan hi ha un desplaçament de lo diví, de la deessa mare a la Mare de Déu, i de l'humà, de la sang de la vida a la sang de l'amor. Què és el patriarcat i com s'instaura? Encara no he parlat de Lili, però calia una miqueta de previ. Espero que us interessi també tot el que us estic explicant. Sí? Val. Fem una miqueta de repàs de què significa el patriarcat, així molt resumit. Vale? La bibliografia també teniu dos llibres importants, El patriarcado, la creació del patriarcado, i també teniu El contrato sexual. Però així, explicat molt grolleramente, El patriarcat és la possessió de béns i persones per part d'un número molt petit de persones anomenades patriarques, val? Que són els que posseixen els homes, les dones, els fruits de la terra i els fruits de la vida, que són les dones i els homes. Això significa un control tant per als homes com per les dones, però hi ha una diferència, que els homes estan controlats per al treball i per a la guerra, són els esclaus i els soldats, però tenen la possibilitat de formar part de la jerarquia. Llavors, el seu és un sotmetiment. Per part de les dones hi ha un control de la sexualitat, seria el control del cos i el control del relat, que estaria permès i que estaria prohibit, el control de les tasques domèstiques i de les tasques de cura, que es donen per naturalitzades i aquí s'invisibilitzen. És a dir, hi ha un doble sotmetiment. Com us deia, Lilith no vol ser sotmesa i marxa. Anem a parlar una miqueta del que significa la pertinença i l'exclusió. Les societats humanes som gregàries, necessitem formar part, és una necessitat psicològica primària, no podem viure sense saber que formem part. I la paraula nosaltres és molt interessant perquè vol dir nosaltres no som els altres. Llavors és com nosaltres significa que pertanyo i quan no sóc nosaltres, quan sóc dels altres vol dir que estic en possibilitat de ser exclosa, no? Marxar vol dir estar al marge. I al marge es pot escollir, una pot quedar-se, pot restar o pot ser una obligació, vale? I és molt important la marginalitat, que escollir al marge. La marginalitat és aquelles persones que d'alguna manera no formen part, malgrat sembla que formen part. Malgrat la llei més superior dels papers escrits per la humanitat, que serien els drets humans, diu que totes les persones són iguals. Segons Hannah Arendt, la marginalitat és quan en el conflicto entre societat i pària no se trata solo de preguntar si la una, la societat, se ha comportado justa o injustamente con el otro, el paria, de sino al excluido de la sociedad y al que se pone a ella le queda aún alguna clase de realidad. Lilith no té lloc en un món que li diu on ha d'estar. Ella com a figura femenina lliure no entra aquí i marxa. No sabem si es cull al marge, no ho sabem, o si és marginada. Val? El que permet el mite és que tu la rescatis i l'ampliïs. I a vegades que veuràs que és una marginada, que és quan se l'anomena diablesa, dimònia, matadora de nens, però hi ha vegades que no, que suposa un signe de llibertat. Aneu bé fins aquí? Sí? Doncs si parlem de marginalitat i d'escollir el marge, veiem que la marginalitat no s'escull, et col·loquen, i que quan esculls el marge t'apartes com a elecció i portes en el centre, o sigui, portes al centre al marge. El que és important ho portes al centre. Us poso tres exemples que segurament ja els coneixeu. Un és el de les beguines, que és una experiència femenina lliure de l'edat mitjana, que s'allarga fins al segle XX, d'un moviment que transita per als marges assolint una gran llibertat, no? En paraules de Margarita Porete, seria: no es tracta d'anar en contra, es tracta d'anar més enllà. I a l'infinit està per endavant, l'horitzó és ample. Un altre moviment serien les bruixes. Les bruixes a vegades es considera que són marginades i se les estigmatitza però a vegades es recupera la força de les bruixes com a dones sàvies. I un altre moviment actual seria l'ecologia. Jo crec que ara, des de l'ecologia, ens estem bellugant al marge, amb el no mor bla 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 de la Greta de l'altre dia, no mor bla bla bla, sí, ja està. Sí, de què estem parlant? No? Ens anem d'aquí, desplacem-nos d'aquesta manera de viure que emmalalteix a nosaltres i al lloc on vivim, que és la Mare Terra. En els dos tipus de marge, la marginalitat i l'escollir, sempre hi ha silenci. En la marginalitat, a vegades hi ha un silenci imposat i a vegades és autoimposat perquè no hi ha paraula, no se sap pronunciar o no arriba a ser escoltada. Quan s'escull el marge, a vegades hi ha silenci perquè, bueno, com diu aquesta frase tan bonica, no donar perles als porcs, no? No dar perles a los cerdos, no dar margarites a los cerdos, però a vegades hi ha silenci perquè no ens arriben les paraules. Hi ha hagut un tall en la transmissió. I per això cal que investiguem, que busquem. ¿Vale? Així que us animo com a estudiants interessats i interessades en que busqueu les paraules que estan per allà, esperant ser escoltades. El relat. La paraula relat és una paraula molt actual, molt feta servir en aquest moment. El que ens van explicant a força de ser repetit ens ho anem creient, ho sabem. Sabem que ara hi ha un moment molt important de les falses notícies, però ja al final no saps què és fals i què és verdader. I el relat ens arriba des de la història, des de la ciència, des dels mites, des dels contes i des de les llegendes. Hi ha unes històries, mites, fonts, contes i llegendes que expliquen l'origen, que ens parlen del començament. Aquests contes que ens parlen del començament seria la cosmogonia. A la nostra cultura, a la nostra zona, al Mediterrani del Nord, ara tenim tres tradicions cosmogòniques. Una és el culte pagà, no? Que pagà vol ve de pagus i vol dir terra, campesí. S'ha anat això? Ah, no. Per això diem pagès i pagesa i pagesia, perquè vol dir camperol i camperola. I aquí és la celebració de la vida. El que fem per Nadal és celebrar que tenim fred i cremem o li donem cops de bastó a un tronc i posem un arbre que és una figura cònica com la Mare de Déu dels Desemparats que hem vist abans. És a dir, confiem que la divinitat ens cuidi a través d'uns rites que la cultura cristiana ha heredat però que tenen un origen antic com la Setmana Santa, que és la mort del fill perquè després tornarà a néixer la primavera. El culte pagà seria una mica això, no? La fertilitat de la terra i de la vida i com la celebrem, com ens unim per celebrar la nit més llarga i la nit més curta. També tenim la cultura grecorromana i també tenim la cultura judeocristiana. Lilith pertany a l'àmbit de la cultura judeocristiana, però probablement és una figura que ja existia en el culte pagà. És a dir, probablement és una deessa antiga abans de la instauració de les religions monoteístes. Fem un repàs ràpid per la cultura grecorromana i tenim que el principi femení, que es diu gea, com la terra, geografia, geolocalització, provenen de la paraula gea, que vol dir la terra Gaia, és un altre nom de la terra. Gea es crea a si mateixa perquè és un principi d'entrada autogenerador, d'entrada, només d'entrada, però d'entrada Gea té la capacitat de generar-se a si mateixa i després parir un fill. El seu fill es dirà Urà. I amb Urà s'inaugura el principi masculí en el culte o en el ritus grecorromà. Aquí tenim una imatge de GEA. Són imatges nostres actuals, no són antigues, no són del moment que es venerava d'alguna manera a GEA. Tenim que després d'haver tingut aquest primer fill, GEA i Urà, com a parella ja, com a principi femení i masculí constituïts com a parella, tenen molts fills que s'anomenaran titans. Aquests fills, una d'elles és Rea i un d'ells és Cronos. A mesura que els fills neixin, Urà els anirà menjant, els anirà devorant, un a darrere de l'altre. Fins que Cronos, des del ventre del seu pare, el mata i fa regurgitar o sortir tots els seus fills. Aquí tenim aquesta diapova darrere, perdó. Bueno, la veiem ara, vale? Aquí tenim a Cronos devorant els seus fills. De la mateixa manera que Urà va devorar tots els seus fills i Cronos, el fill petit, va matar el seu pare i va alliberar els seus germans i germanes, passarà el mateix amb Rea i Cronos, la primera filla i l'últim fill. Se'ls anirà devorant, 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 fins que l'últim fill, que és Zeus, és amagat per la seva mare. I és amagat i llavors Zeus mata Cronos, el seu pare, i allibera a tots els déus. Perdó, a tots els fills, a tots els seus germans i germanes. És una cosa que passa tres vegades en el mite. És molt interessant perquè hi ha com un a la primera, a la segona i a la tercera. I veiem que també aquí hi ha un desplaçament. Rea, que és considerada la mare dels déus, en canvi, Gea, la seva mare, era una deessa mare. I posteriorment tenim que l'últim d'aquesta saga, que és Zeus, ja serà, no serà l'únic déu, no serà una religió monoteista, però Zeus ja serà el déu de l'Olimp. És a dir, hi ha tota una concentració de la religió, segueix sent politeista, però és jeràrquica. I hi ha un canvi important d'un principi femení autogenerador a un principi, a un fill, Zeus, que esdevindrà el déu de l'Olimp. Hi ha un desplaçament, com us deia abans, també aquí, de la capacitat de donar vida al poder de donar la mort. ¿Vale? En aquesta història que he explicat una mica ràpidament, però que també la podeu esbrinar perquè és molt bonica, tenim que l'últim fill ja torna a menjar-se no a tots els seus fills, Zeus no es menja a tots els seus fills, però fa una cosa diferent, que també és molt interessant, que és que té relacions sexuals, algunes consentides i d'altres no, amb moltes figures femenines, deesses, semideesses, nimfes, humanes, etc. I no es menja tots els seus fills, però es menja una. Zeus es menja a una de les seves, a la mare d'una de les seves filles, que és Metis. Se la menja embarassada, perquè té por que li passi el mateix que li ha passat a ell, que és el que regui un dels seus descendents. I quan Zeus es menja a Metis embarassada, Atenea ja no naixerà de cos, sinó naixerà de cap. És a dir, és una figura femenina ancestral, perquè Atenea existeix abans de la cultura grecorromana. També és una dea, és una deessa, que és agafada per el mite grecorromà i feta néixer del cap. És a dir, és una figura femenina imaginada per l'arquetip masculí. Veieu com passa aquest desplaçament, vale? Aquí tenim el naixement d'Atenea, la primera imatge està naixent del cap, vale? Però anteriorment Atenea ja existia. Ella és una figura molt potent, molt interessant, i que, i això encara no ho he esbrinat, però és la deessa és la deessa patrona d'Atenes, és la deessa de la guerra i és la deessa de la saviesa. I és curiós que una deessa sigui deessa de la saviesa i de la guerra. El seu símbol principal és l'olivera i també el mussol, que és com Lilith. No he trobat la connexió, però els animals mitològics sempre són importants i aquí ho deixo. ¿Vale? Vale. Llavors tenim, hem parlat de que ara tenim tres cosmogonies, és a dir, tres relats de l'origen de la humanitat. El pagà, el grecorromà i el judeocristià. I aquí, com molt bé comentaves abans, hi ha un primer relat del Gènesi. Gènesi és una paraula que significa origen, no? D'aquí també ve genètica, i el primer relat del Gènesi diu, està en castellà perquè la meva Bíblia és en castellà i no he gosat traduir-la, ¿vale? El primer relat diu, en el versículo 26, o sigui, a la segona pàgina, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27, y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, lo creó varón y hembra los creó. I aquí també m'agradaria que us detinguéssiu i que escoltéssiu aquestes paraules, que us les deixéssiu sentir, ¿vale? I no sé si s'ha usat alguna cosa que us crida l'atenció, que us interessa, que... que ja sabíeu o que no sabíeu. Sí, a mi m'interessa molt el que has dit tu i m'interessa molt la tercera paraula del paràgraf. Diu la tercera paraula, hagamos. Primera persona del plural, del present d'indicatiu. No està sol, no sé qui hi ha, però hi ha algú més. Diu hagamos, no diu voy a hacer, no diu hago, diu hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. I després diu, y lo creó a imagen y semejanza suya, varón y hembra los creó. És a dir, hi ha una creació primera feta per algú que no és u, perquè és hagamos. Val? Llavors, aquesta paraula és molt important. Anem al segon relat del Gènesi. Es diu així, eh? Primer relat. I segon relat, han passat molts pocs, una pàgina i mitja. I el segon relat diu, dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda que se acomode a él. Y Dios creará los animales para que, según el relato, el hombre los nombre. Pero después de hacerlo, no encontró ayuda que se acomodara a él. Por lo que entonces Yahvé Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sopor y el hombre se durmió y le quitó una de sus costillas y cerró nuevamente la carne en su lugar. Que crida l'atenció d'aquest segon relat. Què ha passat? Ha passat una pàgina. O sigui, si agafeu una Bíblia, és una pàgina i mitja. Què ha passat? Doncs pues que s'ha instaurat el patriarcat. Val? Veiem que entre línies podem veure què ha passat. Vale? Com a estudiants interessats, interessades en la història, en el relat, fixeu-vos lo important que són les paraules. Llavors, això, hi ha moltes maneres de llegir-lo. Una de les maneres de llegir-lo és que en el primer relat a qui es crea és a Lilith i Adán, i Lilith marxa i llavors ja no és Déu, ja és Yahvé Dios, ja és una altra cosa. Ara parlarem de la diferència entre Dios i Yahvé Dios. Llavors crea l'home després dels animals i perquè no esté sol, crearà alguna cosa perquè ell s'acomodi, és a dir, crearà un complement, sí? Val? Llavors, això és molt important perquè es pot llegir com l'aparició de Lilith i la desaparició de Lilith. Es pot entendre que aquí s'ha instaurat el patriarcat i també es pot entendre com un ordre de pensament on la humanitat era una humanitat que comprenia de manera completa el que seria l'aspecte femení de l'humà i l'aspecte masculí de l'humà, separats però a imatge i semblança de Déu, amb la idea de néixer dones i homes, però d'alguna manera transcendir des de la igualtat, val? Néixer en la diferència i acabar en una igualtat d'oportunitats i de valor, però reconeixent una diferència. En canvi, en el segon relat no es parla de diferència, es parla de desigualtat, perquè hi ha un que ha nascut primer, una que neix després i que neix per ser acomodament de l'altre. Val? Juguem amb aquestes dues possibilitats. Sí? Avancem una miqueta més. I de la costilla que havia quitado del hombre formó Yahvé Dios la mujer y la presentó al hombre. És a dir, tornem a jugar amb la idea del desplaçament. Les criatures neixen de vulva, ho veiem a les imatges neolítiques on es marca molt la vulva i els pits, a vegades neixen de cesària però en principi neixen de vulva, i aquí neix de costella. És a dir, és molt interessant veure com l'origen humà de les dones i dels homes és néixer a través de la vulva de la nostra mare, que és el moment final del naixement, quan el nostre cap, normalment és el cap el primer que surt, a vegades són els peus, però normalment és el cap, es diu coronament. És una paraula molt preciosa perquè la vulva ens corona abans de sortir, de néixer, de ser donades i donats a llum. Doncs aquí hi ha un relat estrany, i és que la dona neix d'una costella. Què ha passat? Anem a veure si esbrinem més coses. Com deia, entre el primer i el segon relat hi ha un desplaçament de l'origen de la vida, ja ho sabeu. El patriarcat s'encarrega del relat i sobretot de controlar la sang de vida i la sang de mort, i s'estableix dues discriminacions. Una per raó de sexe, la submissió d'Eva a Adam, perquè és creada després com a complement i d'ell mateix, i una per raó de gènere, perquè tindran rols diferencials tal com diu la maledicció. A ell li diu: guanyaràs el pa amb la suor del teu front, i a ella li diu: pariràs amb dolor. Què vol dir que això sigui una maledicció? Que sigui una maledicció vol dir que això no és veritat, no és una veritat. És una història, el fet de guanyar el pa o treballar, és a dir, cuidar de les coses o parir, que fins aquell moment no havia significat esforç i no havia significat dolor. Llavors hi ha la maledicció de que el viure humà serà un viure penós, dolorós, incòmode. Val? I aquí tenim el poder que una altra vegada fa servir el relat per dir-nos el que està bé i el que està malament, i si no fem el que s'espera de nosaltres, hi ha una marginalitat social. Sí? Preguntes? Bé, fins aquí. Seguim? Val. Com us deies, l'origen del patriarcat. Aquí Aquest regal me'l vas fer tu, aquest naixement d'Eva, quan jo t'explicava que estava estudiant tot això. L'Elisa em va enviar aquesta imatge tan preciosa de Ralda, que és el naixement d'Eva. Com veieu, les criatures van naixent d'una mena de planta, un pèsol, i aquí van sortint, no? I Déu les va creant a imatge i semblança. I en canvi, en el segon, veiem que Adam està adormit i de la costella oberta, curiosament, en forma de vulva, va sortint Eva. Les imatges són molt boniques, també molt interessants, no? Perquè atenten al sentit comú i llavors ens fan fer-nos preguntes. Són bellíssimes, perquè aquest frejo és molt preciós, però a la vegada ens fan fer-nos preguntes. I aquí us deixo una imatge que després rescatarem, que té a veure amb el 3. El 3 és un número màgic i hem vist que al principi masculí devora per 3 vegades fins que ja s'estableix la seva preponderància. I el 3 serà un número important en el nostre culte cristià, en la figura anomenada la Santíssima Trinitat, amb el Pare, el Fill i l'Esperit Sant, no? O sigui, com aquí no apareix el principi femení, sí que apareix perquè l'Esperit Sant ho és, la Blanca Paloma és un dels noms de la Mare de Déu, però aparentment no es veu. I hi ha una altra Trinitat, hi ha Trinitats cristianes femenines, però avui no entrarem, però us vull presentar una Trinitat o una triple Hècate, que és el nom correcte, que és una figura que estava als creuaments de camins. Els creuaments de camins teníem aquesta figura que representa la nena, la dona i l'anciana. És a dir, és una altra vegada la sang de la vida, la no menstruació, la possibilitat de menstruació i l'acabament de la menstruació com un misteri de la vida. ¿Vale? Hècate és una divinitat grega misteriosa, vinculada a Lilith també, i aquí veiem com aquest principi femení complet estava als encreuaments de camins com per parlar-nos de la vida i de la mort. ¿Vale? A la primera imatge veiem que Lilith és una reina de la nit, una divinitat de la nit i probablement una divinitat de la mort per l'acompanyament dels mussols. Aquí teniu també un desplaçament, no? Dos imatges molt boniques, molt interessants, com per anar estirant, però què ha passat entre els 3 moments de lo femení com a representació del misteri de la vida i la Santíssima Trinitat com a dogma de l'Església per acatar i no comprendre. Aquí, això ja ho hem explicat, no? La capacitat de donar vida, el poder de donar labor. És a dir, el primer Déu és Déu, el segon Déu és Déu Javé. És a dir, és el Déu dels 10 manaments, el Déu que porta la llei i que justifica la possibilitat també ell no, però el qui fa servir a Déu en el seu nom justifica la guerra en el seu nom. Val? És el Déu llei, no és el Déu amor, sinó el Déu llei. Les cultures monoteistes a partir d'aquí es caracteritzaran per una cosa molt important, que és el sentit de l'oposició. El bé enfront del mal, la llum enfront de la foscor, el cel enfront de l'infern i una oposició no verdadera, que és lo masculí enfront lo femení, però que no és verdadera, perquè ni lo masculí és lo contrari de lo femení, ni lo femení és lo contrari de lo masculí, però jugaran amb aquesta oposició. Lilith representarà una forma d'existència femenina i representarà un arquetip que ha quedat allà, ha quedat en el nostre inconscient, en l'inconscient col·lectiu, en l'inconscient de les dones i també en l'inconscient de les dones, però ha quedat de forma diferent en l'inconscient de les dones i en l'inconscient dels homes. ens trobem en les religions monoteístes amb la dualitat, el bé i el mal, el pecat i la virtut, en les figures angelicals i les figures demoníaques. Però la felicitat i la tranquil·litat, si practiqueu una pràctica de ioga o de budisme, sabeu que consisteix bàsicament en la integració. I la integració existia abans de les cultures monoteístes. Veiem aquí una imatge romànica, una representació del diable, i veiem una Mare de Déu que teniu aquí al costat, en aquest preciós museu de Girona. Veiem un aspecte molt amorós, una figura molt amorosa, molt cuidadora, i un aspecte molt destructiu, molt amb tot el pitjor de la humanitat. És a dir, està completament oposat, completament separat, completament quasi alienat, desconegut, no coneixent els aspectes de nosaltres que no ens agraden. Altres cultures, per exemple, la deessa Kali, no sé si és una deessa que coneixeu, però és una deessa de l'amor i se la representa normalment matant els seus amants, devorant-los, és a dir, ja com aquest aspecte de la vida i de l'amor està en contínua regeneració. Però la nostra cultura separa molt la figura de Lilith i la d'Eva, però sobretot la de Lilith, i la d'Eva i la de Maria. Com us deia, altres cultures tenen aquest aspecte més integrat. La divinitat és una. Val? No sé si coneixeu una miqueta de budisme, però aquesta imatge és la Tara Verde, i la Tara Verde té un aspecte compassiu, que està preparat per ajudar, però té un aspecte destructiu que està preparat per posar límits. I és el mateix. Per cuidar de l'altre necessitem obrir els braços i per cuidar de l'altre necessitem dir-li que no. Fixeu-vos, hi ha un signe horitzontal i un signe vertical, que també és un símbol del cristianisme. És cel i terra i és sí i no. En canvi, la nostra cultura judeocristiana separa els dos símbols. No sé com anem de temps, Elisa. Justet. Vale. Coneixem el volcà de la Palma, vale? El volcà de la Palma no està fent mal, encara que fa mal a les persones. El volcà de la Palma s'està comportant d'acord a la seva naturalesa. El que hem de fer és treure les persones i els animals de l'illa perquè no pateixin, perquè la naturalesa no es pot detenir. Les persones no podem evitar sentir gelos, enveja o ràbia, però sí que podem evitar comportar-nos sota això. I aquesta seria una miqueta aquest aspecte de la cultura judeocristiana que deixa fora i que seria tot aquest aspecte que d'alguna manera podria representar Lilith. I per això tornem a Lilith. De Lilith ens ha arribat molt poquet, molt parcial. Val? La imatge d'abans, com us deia, figura femenina, deessa alada, atributs animals i flanquejada per mussols. Això ens fa pensar que era o una reina o fins i tot una deessa. No sabem fins i tot si és Lilith. Hi ha qui diu que pot ser Ishtar, que és una altra deessa de Mesopotàmia, però d'alguna manera serveix com a arquetip. ¿Vale? Lilith representa moltes coses, suggereix moltes coses. Ens parla de llibertat femenina, ens parla de llibertat sexual, ens parla de fascinació sexual, que no és el mateix que llibertat, ens parla de l'holístic i l'odicotòmic, com això del bé i el mal. És una figura de l'astrologia, la lluna negra o Lilith. És molt important a la psicologia per nomenar l'ombra, l'inconscient. Ens parla de l'amor i també ens recorda que la naturalesa es comporta d'una manera cíclica i que el cicle de vida, mort, renaixement és molt important per tenir-lo en compte. Que la naturalesa no pot sostenir que la destruïm, però necessita regenerar-se en el seu propi cicle. fem una repassadeta d'alguns d'aquests aspectes que representa Lilith i en qualsevol moment pregunteu, comenteu, expliqueu el que us suggereixi. Sí? Ho fem així? Alguna pregunta? Val. Mira, jo, si us sembla, perquè fins ara necessitava contextualitzar, ja sé que potser ha estat una mica dens, us he donat molta informació, però necessitava contextualitzar què és el patriarcat i què significa per l'experiència femenina, masculina i humana. Necessitava contextualitzar les tres cultures i ara ja tot el que parlarem serà de Lilith i dels diferents aspectes on la trobem. Jo, si us sembla, aneu fent preguntes i així anem, es va fent també més ric per vosaltres i teniu l'oportunitat de, per mi, que afegiu relat també, que em quedi amb el vostre relat. Sí. Però aquí està la gràcia del mite. La paraula mite, com us deia l'explicació de la Krista Wolf, la paraula mite és un símbol. Símbol és una cosa que es llença i que té una part que es veu i una part que amaga. Afortunadament, tota la informació que ha estat censurada per al relat ens apareix en els relats. I si tu llegeixes... Una de les característiques dels mites és que són contradictoris. I la gràcia que siguin... els tres, crec. Però... Una de les ai, mare meva, ara sóc jo. Perdoneu. Una de les gràcies dels mites és que són contradictoris. Val? I això ens permet descobrir el significat. És a dir, els mites no han de passar per la corroboració de les teories científiques. Els mites són reculls de relat. I en la transmissió del relat, el que tu vas rebent és un relat i un altre relat i un altre relat. Per atzar, perdó, per casualitat o perquè la persona que el va escriure volia custodiar les figures antigues, va deixar el primer origen. Afortunadament el va deixar, sí. Us he ensenyat la Mare de Déu de Montserrat, sí? La Mare de Déu de Montserrat és una verge trobada. La Mare de Déu de Núria és una verge trobada. Verge trobada vol dir que va ser enterrada o protegida en una cova. Igual representaven arquetips femenins de la cultura pagana, probablement. Val? perquè són figures de fertilitat i a més són figures molt potents. Llavors, no sé per què el van deixar, probablement el van deixar perquè en aquest moment el poder controla molt el relat. A la guerra d'Iraq, per exemple, va controlar el relat fins a arribar a convèncer-la que hi havia armes de destrucció massiva, quan no era veritat. Val? El poder controla el relat. Però a la vegada el relat sempre troba la manera de sortir, perquè les paraules tenen vida pròpia. És com confiar que allò que hem de descobrir a través de l'inconscient col·lectiu, a través de certeses internes, a través de la vostra feina d'investigadores i investigadors, ho heu de trobar. Val? Llavors, les contradiccions en el relat són font de riquesa, no destrueixen la font, al contrari, parlant de què ha passat i potser van passar alguns segles. Sí? Ho enteneu? Sí? Més preguntes? Perquè hi ha una pregunta.
Per lo de la Gènesi, no sé si té algú a veure o no, però potser es diu així en general, però m'ha fet raro que en el primer, tot i que es digui que són Déu i una altra persona que els crea, es parla de que es crea a un baron i una hembra, però no sé, se'm fa raro que es digui baron, no sé si hi hauria, si hi ha alguna, quan podria ser macho, no?
El nom macho correspondria a la correspon a la nostra categoria de mamífers. Els mamífers tenen hembra i mascle. Val? Quan parlem de criatures humanes, fem servir la paraula baró.
I sí. En el segon relat també es... M'he fixat que no diu nosaltres tampoc, només ho crea una persona. És per al canvi aquest de Déu a Déu.
Sí, és de la cultura pagana, el culte a la deessa mare o el culte a la terra, no és monoteïsta. És una figura, la figura no és monoteïsta perquè no té control sobre la població, és a dir, no és un matriarcat, val? És una ginecocràcia, però no és un matriarcat. En canvi, en el segon relat és Déu Yahvé, val? És a dir, és un Déu que ja té un control també polític, és una religió que ja controla políticament a la humanitat. Llavors només hi ha un, perquè la piràmide només hi pot haver un rei. Val? Llavors només hi pot haver un Déu. Per això, tant Urà com Cronos com Zeus devoren. Val? No us ho he posat a la bibliografia, però si us interessa el tema del rei, la figura d'Edip, hi ha un llibre de Sigmund Freud que es diu Totem i Tabú, i parla que la nostra cultura, el tabú, o sigui, el tòtem seria la figura, ¿vale? Que fixeu-vos que la figura fàl·lica està molt present en tots els imperis com a figura de poder i és una, és única. Sí? I això és possible perquè la religió és monoteïsta. Si no fos monoteïsta no podria ser. Quin descans. Més preguntes?
És perquè el micro està encès aquí i quan s'encén, sents amb el micro també.
Ah. Val. Doncs gràcies.
I a vosaltres. Però ara em fa que el micro està obert, és per això que...
Val. Pues, totes aquestes representacions són molt importants per la figura de Lilith, val? I va passar una cosa molt bonica i molt interessant a partir dels anys 70 del segle passat, i és que les investigadores a les universitats de tot el món van començar a rescatar figures femenines reals, és a dir, de la història i de la historiografia, però també de la mitologia. I això va permetre descobrir part de l'arquetip que no havíem heredat, part de la nostra història que no havíem heredat. I és una història que ens pertany a les dones i als homes, però que havia quedat aquí manllevada i ocultada. Val? Llavors, una d'aquestes investigacions seria com més clàssica del que suposaria l'arquetip de Lilith per la cultura judeocristiana, i és que Lilith, en el Talmud, en un llibre dels hebreus, és nomenada com a dimoni, com a diable, val? I és un diable vinculat a la temptació i vinculat a la sexualitat. Ja sabeu que el patriarcat controla els cossos dels homes i de les dones, i una manera de controlar els cossos és controlar la sexualitat. El sex controla moltíssim la sexualitat femenina amb el pecat, però també amb els cinturons de castitat i amb el matrimoni. I en canvi la cultura masculina, la sexualitat masculina, es diu que és incontrolable, que no es pot evitar. I llavors això, que no és una realitat humana, forma part d'un mite que encara tenim, vull dir, malauradament, encara tenim, desgraciadament, escenes que justifiquen un comportament incorrecte perquè una dona porta una minifalda, o perquè una dona ha begut, o perquè una dona ha dit sí i després diu que no. Llavors, Lilith d'alguna manera seria la representació de sí, no, parlant d'això. És una presa... Déu meu... Digues.
Merci. Això que la sexualitat femenina està vista com un pecat, realment també forma part un poc de totes les cultures, no? Perquè, per exemple, Zeus mateix, fins i tot era, quan s'enterava de que Zeus li era infidel, el que feia no era dir res a Zeus, que òbviament Zeus era el més poderós dels déus i tot allò, però anava a castigar ses suposades amants, els convertia en vaques, les convertia, bueno, els castigava de totes les maneres possibles perquè elles eren les culpables. O sigui, fins i tot ja des de tan antiga aquest pensament de que la sexualitat femenina al final com que no arriba ni a la meitat de lo que és la sexualitat masculina. I tot això que ara, bueno, ara per sort, ara s'està avançant molt en tot això de la sexualitat femenina. Però fins fa, segurament fa poquet, no era així. Ara per sort es pot xerrar lliurement d'això, igual que de la sexualitat femenina també de bueno, aprofit que tenia una altra cosa apuntada, bueno, que m'havia quedat. Tot això de la sang com a vida, tot això, per exemple, encara tenim el tabú de la regla. El fet de que tu, com a dona, hagis de demanar a les teves amigues o als teus amics, m'he tacat, m'adones no compresa, com si t'estiguessis aquí venent droga. O sigui, jo me'n record que quan vaig tenir la regla, vaig ser de les primeres en tenir-la de la meva classe. I pensava, pensava que era com una cosa super rara, que me sentia molt malament. I jo recordo això, que anar en el quarto de bany amb una compresa, un tàmpax, amagat dins la jaqueta, amagat com a... que no me vegi ningú, que no vegi que estic sangrant, que no vegi... I tot això també de que m'ho han dit moltes vegades des de petita, com fins ara fa, de fet, bueno, en els meus 20 anys també. El fet de... és que tens la regla, es nota, eh? Vull dir, aquestes coses que al final com a que falta molt... jo crec que falta... perquè es vagin normalitzant, igual que això, la sexualitat femenina.
És una qüestió natural del cos.
Sí, sí, sí.
I llavors és important que la puguem viure i veure col·locant-la en el centre. Llavors no es tracta de que l'amaguem, es tracta de que ens cuidem explicant què ens passa i què necessitem, no?
Sí, sí, sí. Si per exemple fins ara tot el que has dit abans del missionero, sa dona baix, el plaer de sa dona com secundari, que no, que arribi ell i ella ja, bueno, que s'apanyi. Coses així, sí, sí. És. Igual que, per exemple, com has dit, na Lilith és el símbol de prou, o reivindicar sa sexualitat. Jo, a sa imatge també que has demanat què és el que sentíem o què és el que vèiem, jo veig, de bord, o sigui, tal vegada els animals sí que són més grossos, però ella la veig com a enorme, veig com a un símbol de del que seria, no sé, un gegant comparat, no sé. També això ho hem fet molt a segons quines assignatures de les representacions aquestes, com més gros era, més importància tenia. Igual que els esclaus sortien com a petits, i és una cosa que m'agrada molt, que tal vegada, no sé què pensaven els babilonis sobre ella, perquè només tenim poques referències, com has dit, de Lilith, però que el fet de fer-la tan gran és significatiu, crec jo.
Sí, és que ens falten figures femenines potents. En la nostra iconografia no hi ha figura femenina potent. Fixa't que les figures femenines que tenim són figures femenines, o sigui, la gelosia d'Hera, que tu també has nomenat, és una experiència humana. I en canvi el més significatiu d'Hera és la seva gelosia i la destrucció de l'altre, l'altre.
De fet, la mitologia, ella és la deessa del matrimoni. Ella és, o sigui, el seu poder com a tal és depenent del seu home. No és ella per si sola, igual que ella és el déu de Rayo, d'Estro, del món terrenal. Ella és del matrimoni, o sigui, i és un poc paradoxal i un poc com a ni siquiera el seu propi matrimoni va bé. O sigui.
Sí. El matrimoni dintre del patriarcat no pot anar bé perquè no és entre iguals. Llavors, jo us convido a buscar les figures mitològiques les mateixes anteriors, perquè l'Atenea de la cultura grecorromana maleeix a Medusa, però l'Atenea anterior i Medusa són figures molt semblants. Llavors, és com tot, o sigui, la següent cultura es queda les figures importants i les adapta al seu mite. Sí? I no sé si hi ha alguna pregunta més. Val. Una petita cosa en relació a la menstruació. Demaneu, és a dir, no pot ser que anem al lavabo i que no tinguem un lloc on deixar el bosso per treure la copa menstrual i dintre del lavabo rentar-nos les mans i buidar la copa menstrual i sortir tranquil·les. No pot ser que els lavabos no estiguin pensats per les dones. Demaneu, visibilitzeu. I en relació a la sexualitat, per dones i per homes, hi ha una sexualitat riquíssima, molt més enllà del coit, que és una pràctica sexual, una, no l'única, que posa en risc el cos de les dones, perquè quan no desitges un embaràs t'arrisques a tenir-lo. I encara hi ha molt treball a fer, no tant en el sentit de la prevenció de l'embaràs, sinó de comprendre que la sexualitat és molt més que la pràctica coital. Sí? Doncs no sé si hi ha alguna pregunta. Mm. Fixeu quantes coses apareixen al voltant d'un mite. És molt potent i està demanant-nos que l'estudiem, que el llegim, que l'investiguem, que el somiem, que el relatem, que l'escoltem, que el vivifiquem, que el portem. I la idea de l'altra, ella és l'altra, és una idea que el patriarcat ha sembrat entre les dones, com a l'altra com a rival. Llavors desfem-la, desfem-la, perquè l'altra no és l'enemiga, l'altra és l'altra. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a la professora Núria Beitia per la seva conferència, que jo penso que, a part de donar-vos lectures i aspectes nous d'aquesta figura, jo crec que també us farà pensar en aquests desplaçaments del llenguatge que donen, diríem, origen a canvis de vegades amb la civilització molt importants i que els hem de tenir en compte. Us he passat el full de bibliografia, aleshores, bueno, qualsevol pregunta que us quedi allò, doncs jo li puc, diríem, trametre a la Núria, però moltes gràcies i moltes gràcies també a totes i tots vosaltres per venir a la conferència.
Volia acabar amb una cançó d'una cantant madrilenya que es diu La Otra, però no ens dona temps, però teniu aquí la lletra. Qui no conegui a La Otra l'ha de conèixer, no sé si ja la coneixeu, l'heu d'escoltar. És molt potent, molt canyera, molt interessant i està en el marge, des d'un marge molt preciós, reconstruint la cura i paraules molt potents. És joveníssima i us la convido a conèixer. Gràcies.